Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fa temps que us expliquem que les pròximes eleccions municipals a la ciutat de Barcelona seran, des d'un punt de vista polític, molt importants i transcendents, més enllà de la pròpia alcaldia de Barcelona, que ja ho és, evidentment, i d'una manera considerable, per ser la capital de Catalunya, una de les ciutats més importants d'Espanya, etc etc. Per la situació política que es viu tant a Catalunya com a Espanya, aquestes eleccions són molt importants. I és molt transcendent tots els moviments que hi ha al voltant d'aquests comicis. Se n'ha parlat molt, evidentment, del fet que Xavier Trias en el seu moment decidís fer el pas i tornar a encapçalar una candidatura electoral. A més, és evident des del punt de vista de les enquestes que aquesta situació és transcendent, perquè fins i tot avui que hi ha aquesta nova enquesta al Periódico de Catalunya, torna a dir aquesta enquesta que Trias serà qui traurà més vots. Però hi ha hagut també un canvi important o substancial en aquesta campanya electoral, que ha sigut l'anunci de Daniel Cirera de tornar a la política activa a casa nostra per també intentar ser alcalde de la ciutat de Barcelona. I mira, aquesta enquesta del Periódico de Catalunya d'avui li dona 3 regidors. Fins ara les enquestes al Partit Popular li marcaven un sostre de 2. A partir del coneixement del nom de Daniel Cirera, com a mínim aquesta del Periódico, ja n'hi dona 3. Senyor Cirera, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Ben tornat.
Moltes gràcies.
Una bona manera de despertar un dilluns, no? Dedueixo.
La veritat és que sempre és millor que et diguin que les coses van bé que no acaben malament, no? I és cert que aquesta enquesta, doncs, ve a marcar una tendència que ja marquen altres enquestes que s'han estat publicant aquests dies, no? I que diuen que el Partit Popular, doncs, va creixent, va ampliant la seva base i, a més, cada vegada més clar que el Partit Popular serà decisiu en el proper, en la configuració del proper Ajuntament de Barcelona, no? La qual cosa, doncs, també és algo que la responsabilitat que aquestes enquestes marquen per en aquest objectiu, doncs, bueno, ens fan prendre-nos-ho molt en sèrio, tot això.
S'ho esperava?
El resultat de l'enquesta?
Sí, el resultat d'avui. Vull dir que després d'uns quants dies des que vostè va comunicar que volia intentar ser alcalde, doncs hi hagi aquesta enquesta, per exemple, que li dona un regidor més.
Bueno, jo crec que era... Portem 2 setmanes, o sigui, porto 2 setmanes
sí, per això.
Només, però és veritat que la gent té ganes de tenir algú a l'Ajuntament que li posi sensatesa, no? Que sigui assenyat, no? Crec que en els darrers anys hem tingut una... Barcelona ha viscut situacions molt complicades. Els barcelonins tenim una ciutat que està molt malament i davant dels intents per part de l'esquerra de convertir Barcelona... Jo a vegades penso que la senyora Colau i el senyor Collboni s'han pres Barcelona ciutat com si fos un joc de cartes, no? Un joc de taula en el que van dient aquí poso una cosa, aquí trec això, ara canvio això, ara... sense pensar molt bé quina ciutat volen, no? I a l'altre costat tenim gent que el que vol només és, pues, bueno, convertir Barcelona en la capital d'una república independent, no? Davant de tot això, qui es preocupa de la gent? Qui es preocupa de la veritat de la gent? I jo vinc aquí a preocupar-me de la gent, a dir, escolta, no parlem de les coses que a la gent li interessa, no? Parlem de la seguretat, parlem de que la gent ha de poder arribar a final de mes, parlem de que hi ha molta gent al carrer que viu a terra. Anem a preocupar-nos i a ocupar-nos de la gent. I això crec que, bueno, pues, hi ha molta gent que diu, ostres, ja era hora que algú parlés de nosaltres, no només dels partits polítics.
Ara parlarem del seu projecte, de quina idea té de Barcelona, de la seguretat, de la neteja, del trànsit i de tot plegat. D'entrada, però deixem fer-li una pregunta. Què feia, 15 anys, em deia ara, que no estava en la política activa a casa nostra, en el dia a dia, diguem-ne, la política sempre hi ha estat. Això...
Sí, hi ha qui diu que quan un és polític no ho deixa mai, no? Però és veritat que feia ja... Jo vaig deixar de ser diputat al Parlament de Catalunya l'any 2010, després vaig estar 2 anys vaig muntar una empresa d'una agència de comunicació, sí. Després vaig estar al Consell d'Audiovisual de Catalunya i el darrer any he estat a València com a director de gabinet i estratègia del president del Partit Popular a la Comunitat Valenciana.
I ara per què ha decidit tornar a la política activa? a la primera, doncs, primera línia política, una campanya electoral...
Doncs per tres raons. Una, perquè crec que Barcelona necessita un canvi. El meu partit m'ho va demanar. I després perquè tinc dos fills que viuen a Barcelona, que es van quedar aquí a Barcelona. Jo me'n vaig anar a treballar a València, però anava i tornava els caps de setmana. I no vull que visquin en aquesta Barcelona. Vull que se sentin orgullosos de viure en aquesta ciutat. I, per tant, vaig pensar que quan el partit m'ho va oferir, vaig veure com estava la ciutat, vaig pensar si jo podia o no podia aportar alguna cosa per millorar-la, i quan vaig arribar a la conclusió de que sí, doncs vaig dir, pues mira, m'hi fico.
És Feijó qui el truca i li diu que faci el pas?
Bueno, és Feijó, entre altres, no? És a dir, rebo trucades del partit a Barcelona, rebo trucades del partit a Catalunya i rebo trucades del partit a nivell nacional. I és veritat que l'última conversa la tinc amb el president, que també em demana, doncs, que necessita que jo faci aquest pas, i bueno, jo encantat que el partit compti amb mi, i encantat, a més, vostè ho deia a les enquestes, no?, de que els ciutadans de Barcelona també pensin que és una bona, que sóc una bona opció per Barcelona.
Li va sorprendre? Que ho repesquessin així des d'aquí? Vull dir, clar, vostè ara feia un any i una mica més que estava treballant a València, enfrescat a la política del Partit Popular a València.
No m'ha sorprendre perquè fa un any, més d'un any, fa un any i mig, des de que es va anunciar o es va dir que Bou no repetiria, o que no, doncs que el meu nom va començar a sortir en els mitjans, i cada dos per tres hi havia periodistes que em trucaven, escolta, el teu nom sona, i jo, sí, sona, no? I, pues, però jo estava treballant amb l'objectiu de que Carlos Mazón sigui el proper president de la Generalitat Valenciana, no? I per tant, bueno, escolta, jo estic a disposició del partit, però bueno, jo tinc ara una responsabilitat, un compromís, i l'estic exercint.
Ha posat alguna condició per dir que sí?
No, cap ni una. Cap ni una.
Qui posarà la seva llista?
Bueno, la veritat
és... La llista del Partit Popular serà Cirera i qui més?
I 40 persones més, i els suplents, però serà gent, doncs, que tingui ganes de treballar per la ciutat.
Del partit?
No. O no, és a dir, no tinc cap... és a dir, no tinc una cosa molt taxada a dir. Jo el que vull és fer una llista que respongui als interessos de la ciutat i no als interessos del meu partit, perquè jo vinc aquí per treballar per la gent, no per treballar ni pel PP ni per Feijó. Els meus jefes són el millor 600.000 ciutadans que viuen a Barcelona, no? I per tant, em dec a ells, i el que buscaré són persones que trepitgin al carrer, que coneguin els problemes de la gent, que tinguin empatia amb la gent. A mi el que m'agradaria és ser alcalde del poble. És a dir, jo crec que hi ha una cosa a la política municipal. Una cosa que és, per mi és el millor de la política és ser alcalde del teu poble i sortir pel carrer i que et pari la gent i que et digui, mira, tinc aquest problema, passa això, com es pot resoldre? Vull dir, a mi m'agrada la gent. I el que vull a la meva candidatura és gent que faci el mateix, que surti al carrer i que pugui parlar tranquil, que la gent el pugui tocar, que el pugui... Un dels problemes que veig que hi ha a la ciutat de Barcelona és que la gent no veu els seus representants polítics. No sé on viuen, no sé què fan... però no van pel carrer, només van pel carrer quan hi ha eleccions, no?, per fer la campanya. I jo vull canviar això. Jo vull que des de que surti de casa meva als matins fins que me'n vagi a dormir i torni a casa, la gent, a mi i els meus regidors, ens puguin tocar, tinguin el nostre telèfon, ens puguin... jo crec que un regidor de l'Ajuntament de Barcelona no cobra poc, cobra molt, no? I per tant ha d'estar al servei 24 hores al dia, 365 dies a l'any, al servei dels ciutadans.
Clar, vostè es disputarà el vot, evidentment, amb tota la resta de candidats, però si un es fixa en els partits de la dreta tradicional a casa nostra, diguem-ne, més enllà de la discussió que hi podria haver-hi Junts o no, que si vol hi entrem, eh?
No.
Entrar-hi vostè mateix, però diguem-ne, Junts al marge...
Sí.
En aquesta enquesta, per exemple, d'avui del periòdico, Ciutadans no seria l'Ajuntament, uh-huh. Vox no estaria a l'Ajuntament. És veritat que hi ha algunes enquestes que li han arribat a donar fins a dos regidors a Vox. Aquesta ni dona zero. Hi ha també Valents, que ara està a l'Ajuntament, a partir de tot el que va passar amb el senyor Valls, i que, segons aquesta enquesta, tampoc entrarien. Aquesta dispersió de vot, ja li dic, Junts al marge, diguem-ne, que hi ha segurament la qüestió de la connotació nacional, que pot... trencar, diguem-ne, aquesta dinàmica de vot. És un problema?
Home, problema no és. El que sí que és veritat és que si els electors, els votants que tenen pensat votar a Ciutadans, a Vox o a Valens, es donen compte de que no hi ha cap enquesta que els doni que entren a l'Ajuntament i aquestes persones decidissin votar al Partit Popular, el Partit Popular es podria convertir en tercera força a l'Ajuntament de Barcelona. Això és molt important, no? Perquè de tenir 3 regidors a tenir 7, 8, doncs vol dir que el Partit Popular tindria veritablement opcions de disputar-li de tu a tu a la resta de forces polítiques que poden ser alcaldes de la ciutat de Barcelona. Per això és molt important concentrar el vot. És a dir, jo no li dic a ningú que no es presenti, no? Però sí que els dic que els votants, els electors, que aquí hi ha una alternativa amb possibilitats reals d'entrar a l'Ajuntament amb força, de poder condicionar el futur govern municipal, de poder aconseguir que Barcelona tingui un govern assenyat que pugui resoldre els problemes de la gent i que aquí està el Partit Popular disposat a fer-ho. I aquesta és la crida que jo estic fent als votants, no? Perquè és veritat que si aquestes formacions polítiques tenen un 3 o un 4% però no entren a l'Ajuntament de Barcelona, aquests vots no van enlloc. I jo crec que hem de concentrar el vot amb l'única força, diguem, de centre o de centredreta constitucionalista que pot entrar a l'Ajuntament.
Clar, en aquesta situació vostè pot fer dues coses. Una és demanar als electors que concentrin el vot, però això no està a la seva mà. És a dir, vostè pot decidir-ho.
Bueno,
jo ho demanaré. Però la decisió estarà, evidentment,
en
cada ciutadà.
Gent,
el que sí que podria fer, per exemple, i no sé si ho ha plantejat, és d'oferir a persones que ara estan a l'entorn de Valens o a l'entorn de Ciutadans, o si cal a l'entorn de Vox, d'integrar-los a la seva llista. Ho farà?
Jo no penso negociar la llista electoral com no penso negociar a l'Ajuntament un intercanvi de cromos. És a dir, jo sóc així. Algú podria dir, escolta, tu el que hauries de fer és pactar un número 2 per nosaltres aquí, pactar un número 3... Jo això no ho faré. És a dir, no entro en aquest mercadeig. La meva voluntat és pactar amb els ciutadans i pactar amb els votants d'aquestes formacions polítiques. Hi ha gent d'aquestes formacions polítiques que s'ha apropat a gent del meu entorn i ha dit, escolta, si em donéssiu el 3, si em donéssiu el 2, jo podria... Jo en això no entro, no vull entrar.
Qui li ha demanat?
Bueno, hi ha gent que m'arriba, que aquestes coses es poden plantejar, mm-hmm. Però això és com jo, és la meva forma d'actuar. No ho faré com no ho faré l'Ajuntament. És a dir, hi ha molta gent...
Però no tindria sentit, senyor Cireres, si vostè li diu al ciutadà votins tots en aquesta llista, no tindria sentit que tots els ciutadans poguessin veure si més o menys representats?
El que passa és que, deixi'm que li digui una cosa, jo, no és per prepotència, simplement és que quan les enquestes diuen que l'única força política que pot entrar és el Partit Popular, el que no es pot plantejar és que el Partit Popular no es presenti.
Però ho diu aquesta, senyor Cirera, vull dir, n'hi ha d'altres
ha molt...
que algunes sí que els hi ha donat. Vostè encara no havia dit que seria candidat, això és veritat.
Bueno, hi ha una enquesta de La Vanguardia que també diu que només entra el PP, hi ha altres enquestes al Nacional, hi ha enquestes que diuen això. I per tant, el que no pot ser és que algú que diu que no tindrà representació vulgui o plantegi la possibilitat de que el Partit Popular no es presenti amb les seves segles. No és raonable, no és coherent, i jo no ho faré. De la mateixa manera que quan estigui a l'Ajuntament tampoc diguem, pactaré coses a canvi d'assessors o de presidir un districte. Jo vinc aquí per fer una política diferent, per ocupar-me dels problemes de la gent, i el que penso fer és això, no penso negociar coses a canvi de tenir més poder polític pel meu partit.
D'enquestes n'han sortit moltes, i més que en sortiran, clar, falten 4 mesos encara per les eleccions. Totes deixen clar que el pròxim alcalde de la ciutat de Barcelona serà fruit d'un pacte.
Sí.
Vostè creu que vostè i la resta de candidats abans d'arribar a aquestes eleccions haurien de deixar clar amb qui pactarien i amb qui no després de les eleccions?
Jo crec que és bo que la gent parli. I que una vegada la gent hagi dit la seva, doncs després es pugui arribar a pactar amb altres formacions polítiques per conformar el govern. No? Però jo crec que l'important, perquè veig massa gent preocupada en saber a qui farem alcalde, però no per què farem alcalde algú. No? I jo crec que l'important no són els noms, sinó què pensem fer amb els vots dels ciutadans, no? I quines polítiques anem a fer. És veritat que no hi ha una opció clara de que pugui governar sol, no? I és veritat que el que totes les enquestes posen de manifest és que hauran de pactar dos partits grans i potser necessiten un petit, no? en aquest cas potser necessiten el Partit Popular. Però clar, jo també vull saber, tothom em pregunta a mi, no? Escolti, vostè què farà alcalde? No? Jo pregunto, bueno...
Jo li he preguntat a tothom que ha segut aquí, eh?
Sí, però clar, però jo no sé el senyor Trias, que no té les enquestes, no té la majoria, amb qui voldrà governar. No sé si voldrà governar amb Esquerra Republicana, amb la CUP.
Senyor Trias ha dit que amb vostè, és a dir, vostè encara no hi era quan ell ho deia, dèiem al Partit Popular, per tant entenc que ara serà amb Daniel Sirena, no tindria problemes en parlar-hi i si hagués de pactar-hi alguna cosa, pactar-ho.
Jo pel bé de la ciutat de Barcelona puc parlar amb tothom. El que passa és que el que no faré mai és fer alcalde a algú que no prioritzi els problemes de la gent. És a dir, el senyor Trias haurà d'escollir entre els ciutadans de Barcelona o Carles Puigdemont. I per tant, haurà de veure què fa, no? Ell sempre ha dit que vol un referèndum d'autodeterminació. Ell va dir a la senyora Colau que havia de posar la ciutat de Barcelona al servei de l'1 d'octubre. I per tant, si continua el senyor Trias fent aquestes coses, jo no li podrà donar suport.
El discurs del senyor Trias, des que ara ha dit que tornarà a ser candidat, no va en aquesta línia, senyor Sirera.
No va en aquesta línia, però també és veritat que ell ha dit, i ho ha dit en públic, que hi ha coses que ell durant la campanya no pot dir ni ha de dir perquè ha d'enxamplar la base. I, per tant, d'alguna manera el que està dient a la gent és, escolta, estic amagant que sóc independentista, que vull posar Barcelona al servei de la independència perquè necessitem que més gent ens voti, però el senyor Trias és el que és. I, per tant, si quan siguin les eleccions el senyor Trias està disposat a posar més policies a la ciutat de Barcelona, modificar les superilles, que és un invent seu, atreure els ocupes de Can Vies, que els va permetre ahir que estiguessin allà, parlem-ne, però si no, amb mi que no compti.
El no segur és només per Colau?
Bueno, el no segur és per Colau, per Esquerra Republicana, i els altres, si estan disposats a acceptar el nostre programa.
Amb el senyor Collboni, també?
Hi ha coses amb el senyor Collboni que jo hi coincideixo. Plantegem coses en alguns aspectes que són similars, però també li dic una cosa, el senyor Collboni és responsable de la ciutat, de com està la ciutat en aquests moments. El senyor Collboni és el mateix que la senyora Colau. Han governat junts fins ara. De fet, el senyor Collboni ha marxat, però el seu partit continua governant a la ciutat de Barcelona. I, per tant, si el senyor Collboni vol que parlem, ha de fer propósito de enmienda i acto de constricción i pensar que ha de canviar la seva forma de fer política.
És a dir, vol que el senyor Collboni critiqui obertament el govern de la ciutat del qual ha sigut primer tinent d'alcalde?
No critiqui. És que el senyor Collboni el que està fent ara és criticar a la ciutat de Barcelona de la que ell forma part com en el govern. Per tant, és una mica...
Entén el pas que ha fet el senyor Collboni? Vostè s'ha dedicat molts anys a la política.
No l'he entès. No l'he entès i jo crec que no l'ha entès ningú, ni els seus propis votants, ni els seus propis dirigents. És a dir, vostès pensen... La ciutat de Barcelona, és que clar, la ciutat de Barcelona és molt important i cada dia la gent té problemes que s'han de resoldre. No? I quan tu assumeixes un compromís amb la ciutat, l'has d'assumir fins a l'últim dia. I el senyor Collboni ha dit, escolta, jo ara em queden 4 mesos per les eleccions, tinc molta feina, això de ser tinent d'alcalde i candidat, uf, que cansat és, no? I per tant no em puc dedicar a tot. Per tant, deixo la ciutat de Barcelona i em dedico al meu partit. Això és molt greu. Per què? Perquè quan un es presenta i governa, ha de governar fins al darrer dia. Vostè s'imagina, no sé, que és veritat que l'alcalde de Madrid és alcalde, però que la resta de forces polítiques d'un govern de coalició, quan arribessin a 5 mesos d'unes eleccions, deixessin el govern per fer oposició al govern. Què passa en aquests 4 mesos? Clar, el senyor Trias, què ha fet ara? Ai, el senyor Trias, el senyor Collboni, què ha fet ara? Escolta, jo me'n vaig...
Però el seu partit s'hi ha quedat.
Sí, i jo crec que és una cosa absolutament... no sé, jo no ho faria. Jo no ho faria. Si tu tens un compromís amb la ciutat, el tens.
Aquesta campanya electoral, quan a vostè li retreguin que fa un any o una mica més d'un any que no viu a la ciutat, què els hi respondrà? Als seus contrincants i als ciutadans que puguin dir, i ara el senyor Sirera, si fa més d'un any que no viu aquí, ara per què torna?
Bueno, jo crec que tothom tenim dret a buscar-nos la vida laboral, no? I per tant jo em vaig anar a la ciutat de València i he viscut un any, Jo cada cap de setmana estic venint a Barcelona. Els meus fills s'han quedat a Barcelona, la meva mare s'ha quedat a Barcelona. He continuat llegint la... Vull dir, jo sóc un barceloní, fa més de... Pues no sé, tinc 55 anys i visc a la ciutat de Barcelona des de que tenia 7 anys. I per tant, perquè un any hagi viscut fora, doncs no sé, tothom ha fet un Erasmus o tothom ha anat a viure fora de la ciutat i per tant no crec que això sigui... Vamos, li dic una cosa, és possible que jo, que algú pugui criticar perquè he estat un any fora de la ciutat.
Jo no dic que el critiquin, jo dic que li retreguin. O que li diguin.
Jo crec que és molt més greu que en el darrer any algú hagi estat al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona i tingui Barcelona fet amb els zorros.
La seguretat per vostès, la qüestió fonamental o primordial ara mateix d'arreglar la ciutat de Barcelona, una d'elles?
No només per mi, jo crec que totes les enquestes i els estudis d'opinió, fins i tot els municipals, diuen que és el principal problema que tenen avui els ciutadans de Barcelona. I la seguretat afecta, òbviament, a cadascú de nosaltres, perquè hi ha els nostres fills, les nostres famílies, però també genera una situació de que... Si a Barcelona hi ha inseguretat, la gent no vol venir. Si no vol venir, no van al venir els turistes o venen menys turistes. Hi ha molta gent que a l'hora de fer inversions també mira si el tema, si les ciutats són segures, si tenen seguretat no només policial, sinó també seguretat jurídica. Per tant, la ciutat de Barcelona té ara dos components d'inseguretat molt greus per atreure inversions, per atreure talent, per atreure turistes, que són, és la inseguretat que tots vivim, amb les estrabades, els furs, i la inseguretat jurídica provocada pel govern de la Generalitat. Tot el tema del procés no ajuda a que Barcelona sigui el que hauria de ser. I, per tant, necessitem seguretat, necessitem més policies. Hi ha un dèficit de 4.000 agents a la ciutat de Barcelona. Hi ha zones de la ciutat de Barcelona...
O sigui, 4.000 agents més, vol, a la ciutat, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana? O...
No és que els vulgui jo, és que és la ràtio que totes les ràtios policials diuen que per número d'habitants hi haurien d'haver 4.000 policies més a la ciutat de Barcelona. 4.000. I, per tant, aquests no hi són.
Vostè en crearia de places de Guàrdia Urbana? Perquè com a alcalde pot reclamar Mossos d'Esquadra, però crear només podria crear places de Guàrdia Urbana.
Clar. S'han de crear noves places de Guàrdia Urbana.
Quantes en faria?
Doncs 1.000, però 1.000 de veritat. És a dir, l'Ajuntament va crear 1.000 noves places fa un temps, però el que no va dir, va dir, no, 1.000 nous agents de la Guàrdia Urbana. Sí, però és que 500 s'havien jubilat. Per tant, no són nous, sinó que es van respondre la meitat. Per tant, tenim 500 agents només i es necessiten 1.000 més. No? I després hem d'exigir a la Generalitat de Catalunya que posi els Mossos d'Esquadra. Jo entenc que, no sé, que li pot... que té problemes a... econòmics o que té altres prioritats. Jo sé que fer un país i fer una nació, com volen els independentistes, és car, però és que la policia s'ha de tenir i necessitem policies al carrer de la ciutat de Barcelona. I això és fonamental, i no els tenim.
Si no m'equivoco, hi ha uns 3.500 guàrdies urbans, aproximadament, a Barcelona ara. Sí. I vostè creu que n'hi hauria d'haver 4.500. Només guàrdia urbana, una plantilla de 4.500.
Sí, no són molts, perquè pensi vostè que, que fan torns, hi ha 10 districtes de la ciutat de Barcelona, hi ha moltes unitats, i per tant... La gent pot anar pel carrer i veu que falten policies al carrer. Falten policies al carrer. No sé, s'han de treure policies que estan fent tasques d'administració.
Però vostè parlava del turisme. El turisme, és evident que la inseguretat pot ser un problema, però no ha fet que no vingui turisme. Al contrari.
Bueno, hi ha molta gent que a Barcelona s'ho planteja, Hi ha molta gent que s'ho planteja, allò de Barcelona. Hi ha molts vídeos, hi ha moltes informacions que surten a molts mitjans on diu que a Barcelona... es produeixen molts robatoris al llarg del dia. I hi ha molta gent...
Barcelona n'hauria de tenir més, de turisme?
Barcelona hauria de tenir...
És a dir, si no hi hagués inseguretat, dedueixo pel que diu, vindria més gent. Per tant, vostè està a favor que hi hagi més turisme a la ciutat de Barcelona.
Jo soc partidari de que vingui més turisme a la ciutat de Barcelona, sí. Òbviament no turisme de borratxera, però ha d'haver turisme perquè el turisme genera ocupació, genera... que la gent tingui més... És a dir, a vegades molta gent diu que no vinguin els turistes perquè jo no he vist el turisme, no? I dic que és mentida. És a dir, si es creen nous, si s'obren nous hotels, hi ha més gent treballant en aquests hotels. Hi ha més gent treballant en aquests hotels, es consumeixen més productes. Els hotels han de comprar verdures, car, per donar servei als turistes. Els que netegen els llençols tenen feina. Es compren mobles pels hotels. La gent que ven mobles té més diners i, per tant, pot comprar-li a la botiga del costat, pot canviar les cortines de casa seva. És a dir, això és la línia i és el cercle de l'economia d'aquest país, no? I, per tant, els turistes han de venir a la ciutat de Barcelona, han de consumir i els hem de posar una catifa vermella perquè Barcelona és una ciutat turística. I jo entenc que pot haver gent que li molestin els turistes, no? Com hi ha gent que li molesten les terrasses dels restaurants. Però Barcelona ha de combinar les dues coses, no? El que no vol turistes perquè li molesten i ha d'entendre que si venen els turistes la gent viu millor.
Clar, vostè ha fet servir una expressió, ara ha dit, no, els hi hem de posar una catifa vermella.
I banda de música, si és possible.
És compatible posar-li una catifa vermella al turisme i que la ciutat de Barcelona continuï sent accessible, per exemple, pel preu de la vivenda per als ciutadans?
És que no té res a veure que vingui més turistes amb el preu de la vivenda.
No, home, no és això. Alguna cosa ha passat amb els preus dels pisos, no?, per exemple.
Però no és pel turisme, és perquè no s'ha fet habitatge, no s'ha alliberat sol per fer
nou
habitatge.
Senyor, hi ha molt d'habitatge del centre de la ciutat de Barcelona que s'ha anat reconvertint a pisos turístics a mesura que els blocs de l'Eixample, per exemple, s'han anat reformant?
Escolti, el tema dels pisos turístics està regulat per normativa municipal i, per tant, estan molt taxats. No és veritat això que diuen que hi ha una explosió de pisos turístics il·legals a la ciutat de Barcelona. No, això no és cert. Hi ha pisos turístics que estan regulats i, per tant, són els que són. Jo crec que a vegades també fem una mica de...
Vostè no seria partidari que n'hi hagués més, per exemple, de llicències de pisos turístics de la ciutat de Barcelona?
Per què no?
No, pregunto.
No, clar que... És a dir, si la ciutat de Barcelona necessita més pisos turístics, que s'adequen a la normativa que existeix, per què no? El que no puc entendre és que si algú té, per exemple, hi ha gent que compra un solar, construeix un hotel i l'Ajuntament de Barcelona no li permet obrir-ho.
Jo em pregunto per què. De fet, hi ha una moratòria de llicències.
Per què? Per què? Això no és Venezuela, això no és Cuba, que l'Ajuntament pugui dir-li a una persona, escolti, no, si tu obres un hotel i no et funciona, ja el tancaràs. Però qui ha de ser l'Ajuntament? Qui és l'Ajuntament per dir-te que tu no pots obrir un hotel? On vivim? No hi ha llibertat?
Clar. Perquè vostè ara ha dit el problema dels pisos és que no se n'ha construït.
No, clar, no. Si no s'ha alliberat sol, sí.
Però si ve més turisme i és molt més rendible fer pisos turístics que fer pisos...
No, però escolti, però és que per fer un pis turístic s'ha de complir una normativa.
Sí.
Per tant, no es pot obrir un pis turístic a qualsevol lloc, no? I, per tant, bueno, si se compleix la normativa, que es permeti. És a dir, la moratòria...
Però dic en el sentit que és molt més ràpid donar una llicència de pis turístic que construir vivenda nova, per exemple.
Però si el pis ja existeix, no? No estic entenent el que vostè m'està plantejant.
No, si el pis existeix, li estic dient que si el pis existeix i és molt més rendible fer-lo un pis turístic que no pas una vivenda habitual, com s'aconsegueix que hi hagi més vivenda en una ciutat on en falta i no en detriment de que vagin creixent aquests pisos turístics, per exemple?
És que els pisos turístics... vostè m'està fent una petita trampa, no?
Com ho fa compatible les dues coses. Si vostè és alcalde, diguem-ne, ha de voler fer créixer el turisme perquè diu que ho vol fer, però també s'ha de permetre que els ciutadans hi visquin a la ciutat de Barcelona.
Jo el que vull explicar a la gent és que en una finca no pot haver una persona que digui ara tinc un pis buit i el poso com a pis turístic.
Això
la normativa no
permet. Sí.
I, per tant, aquests pisos no poden ser pisos turístics. I, per tant, no hem de fer trampa. Si alguna persona té un bloc sencer de pisos, l'ha comprat i el vol fer destinar a pisos turístics, no passa res. Això ho pot fer. I jo ho vaig fer. Això no incrementa el preu de l'habitatge a la zona. El preu de l'habitatge s'incrementa perquè l'Ajuntament, primer, no ha fet nou habitatge, ni social ni permet que s'ampliïn els mètodes de construcció de la ciutat de Barcelona i, per tant, hem de fer alguna cosa. Hi ha molta gent que té el seu pis buit, tancat, i l'Ajuntament podria fer un pla especial per tal que aquestes persones, aquests propietaris que tenen por a posar els seus immobles en el mercat de la vivenda, de l'habitatge, ho puguin fer. I l'Ajuntament... Abans s'havia fet, s'havien donat ajudes per rehabilitar pisos, perquè es posessin en el mercat de lloguer, contra més oferta de pis hi hagi, els preus baixaran. Però això l'Ajuntament no ho fa. I, per tant, es poden fer moltes coses en matèria d'habitatge que l'Ajuntament no fa. però no té res a veure el tema dels pisos amb el tema dels pisos turístics.
La seva proposta en matèria d'habitatge passaria per aquí, per aquestes ajudes, a banda de fomentar la construcció de nova vivenda?
Per suposat. I, per tant, i també hem de pensar que Barcelona és una ciutat que té 1.600.000 habitants, però té una conurbació de 4 milions d'habitants, i per tant hem de pensar també en gran, hem de pensar que la ciutat de Barcelona és molt més àmplia que el que és la seva pròpia, el seu propi contorn, i per tant hem de pensar en la gran Barcelona. No? Pensi vostè una cosa, la ciutat de Madrid té 4 milions d'habitants i Barcelona té 1.600.000, però si juntem tot el que és al voltant de Barcelona, Hospitalet, podem arribar a una ciutat de 4 milions. I, per tant, hem de pensar també en gran. No podem pensar només en la Barcelona petita, que s'està quedant petita. Barcelona no pot créixer molt, no? Perquè tenim les fronteres, diguem-ne, al mar, Tibidabo, al riu, i, per tant, hem de créixer amb una gran Barcelona.
Barcelona, com a ciutat, ha de buscar aquests acords o aquest contacte política a tots els nivells amb les ciutats que l'envolten a la seva àrea metropolitana, perquè en moltes qüestions, justament, a Barcelona a vegades se la critica per tirar pel dret, ara estic pensant, per exemple, en el trànsit, que n'hem parlat molt el darrer any, i que segurament n'haurem de seguir parlant al llarg dels propers mesos, perquè també tot el centre de Barcelona, doncs, amb les obres que hi ha, etcètera, doncs, evidentment, des de fa moltes setmanes que parlem del trànsit. Barcelona ha de negociar la seva coexistència amb els ajuntaments de l'àrea metropolitana?
Bueno, el que succeeix és que tots els alcaldes metropolitans haurien de renunciar d'alguna manera a part del seu, bueno, del seu protagonisme, no? Què és el que passa? Doncs que ningú vol, tothom vol ser jefe, jo ho entenc, no? Tothom vol ser jefe i no vol renunciar a les seves competències, però s'han de compartir. És a dir, Barcelona també és la seva àrea metropolitana i per tant hem de fer possible que el govern metropolità existeixi de veritat i coordina de veritat. No podem continuar amb aquesta dinàmica de pensar en compartiments estancs i en què guanyo jo com a ciutat o què perdo jo. Hem de pensar en la gent. I hi ha molta gent que necessita que l'àrea metropolitana funcioni, que els transports metropolitans funcionin, que les connexions funcionin, que l'habitatge pugui ser... És a dir, que tinguem una policia metropolitana també, no? És a dir, tot això s'ha de posar sobre la taula i s'ha de... Aquesta és una de les vies per les que ha d'anar a l'Ajuntament de Barcelona, però no només a l'Ajuntament de Barcelona. I el problema que tenim és que la immensa majoria d'alcaldes de l'àrea metropolitana no ho diuen, alguns, però no ho fan, no ho volen fer, perquè llavors perdrien un cert poder que tenen.
Entre altres coses, segurament també perquè Barcelona i Hospitalet poden compartir alguns interessos, però Barcelona i Sant Just, com es poden arribar a posar d'acord, per exemple, amb com gestionar l'accés del trànsit a la ciutat de Barcelona? Perquè, evidentment, les necessitats de Barcelona no tindran res a veure amb Sant Just o amb Molins de Rei.
No, però jo crec que és possible combinar. Barcelona té unes necessitats i Sant Just té les seves, no? I, per tant, anem a veure com des de Barcelona es pot ajudar a Sant Just i com des de Sant Just es pot ajudar a Barcelona.
Què faria vostè amb el trànsit de la ciutat? Ja que hem parlat ara i sortia una de les grans qüestions pendents, diguem-ne, doncs, i d'aquesta coordinació de l'àrea metropolitana és el trànsit.
Li vaig a dir una cosa del que faria la ciutat de Barcelona. És canviar tot el que està fent la senyora Colau i el senyor Collboni per impedir la lliure circulació de vehicles.
Tot?
Algunes coses sí. Algunes coses.
Què?
Sí. Miri, per exemple, hi ha carrers de Barcelona que tenien 5 carrers i que als costats s'han posat vorera, s'ha fet un carril bus, s'ha fet un carril bici i carrers que eren de 5 vies, ara ha quedat una. A sobre, hi ha obres i per tant... Jo, per exemple, abans, o fa uns anys, per anar d'on visc, que visc al centre de l'Eixample, per anar a final de la Meridiana, podia trigar amb la meva moto potser 10 minuts. No? Ara estic trigant mitja hora llarga. Això contamina més. És a dir, la senyora Colau es pensa que això està inventant, i el que està fent, amb tot el que està fent de superilles, de carrils bici, de canvis de direcció, de tallar carrers, el que està fent és provocar més embussos. Més embussos vol dir més contaminació, i per tant això s'ha d'acabar. És a dir, jo crec que és bo que la ciutat es pugui prioritzar el tema peatonal. Per tant, s'ha de pacificar el trànsit, però el que no pot fer és el que està fent, que és tractant d'expulsar el vehicle de la ciutat de Barcelona. Això no pot ser. Barcelona és una ciutat molt gran. L'Eixample és un barri que fa de connexió de la ciutat de nord a sud i d'est a oest, i per tant el que no podem fer és començar a tallar la ciutat i a fer una ciutat... Jo crec que s'ha convertit la ciutat de Barcelona en un laberint, no pot ser.
Si vostè és alcalde, Barcelona deixarà de tenir superilles?
No, Barcelona tindrà les superilles que tingui que tenir, però les que tingui les tindrà ordenades, amb diàleg amb els veïns, i sabent que quan es fa una superilla s'ha de pensar quina afectació té al seu voltant, no? És a dir, la senyora Colau no pot estar i el senyor Colau no poden estar al seu despatx i dir, agafar un mapa de Barcelona, tirar un dardo i dir, vinga, allà faré una superilla. Perquè, miri, potser en l'Eixample, que és on visc, al carrer Consell de Cent, segurament la gent que viu allà, quan estiguin totes les obres acabades, tindran una millor qualitat de vida, no? Però i els que vivim al carrer València? Que tindrem tot el trànsit que va al carrer València i el que anava pel carrer Consell de Cent. Quina qualitat de vida tindrem? Per tant, no pot ser que estigui fent una ciutat o un barri de primera o de segona. És a dir, beneficia el Consell de Cent i perjudica el carrer València. Tenim menys drets la gent que vivim al carrer València que els que viuen al carrer Consell de Cent? Jo crec que no. I per tant, tot això que està fent d'impedir... Per exemple, jo vaig per la Gran Via, pel centre de Gran Via, i no puc girar cap a la dreta. Llavors, què he d'anar? He d'utilitzar tot el cotxe, anar-me'n no sé quants quilòmetres fins a on pugui, tornar a girar, tornar a venir... Tot això genera més temps per fer qualsevol cosa. Més benzina, més contaminació. Vostè va per la ciutat de Barcelona. No sé si vostè condueix o va en moto, però...
Sí.
Jo percebeixo que la gent està dels nervis. La gent està... es torna agressiva perquè és que conduir per la ciutat de Barcelona.
Però de canvis substancials de mobilitat a Barcelona per obres, n'hi ha hagut d'altres vegades i al final la ciutat s'ha acabat adaptant.
No, però això no són obres. No és que són obres, és que està tallant carrers. Està...
Sí, però vull dir que hi ha hagut... Jo recordo, per exemple, quan vostè es dedicava a la política activa, va haver-hi molta polèmica quan es va reformar la ronda del general Mitre.
Sí.
Moltíssima. I també perquè estàs perdint carril, si posaven palmeres, tot allò que es va fer, diguem-ne.
Sí, però la gent podia continuar anant pel general Mitre, veritat?
Sí, però sí, en aquell moment el debat, senyor Cirera, era l'hecatombe, que s'acabaria a Barcelona.
No, sí, no sé. Jo li dic de veritat, és que no ho dic jo, ho diu el RAC, ho diu molta gent que sap d'això i que diuen que el que està fent la ciutat, la senyora Colau, és absolutament perjudicial per la ciutat de Barcelona. Jo, no sé, segurament molta gent està feliç, no?, feliç de que això estigui així, però el que és veritat és que si vostè li pregunta, per exemple, a la gent que ha de repartir mercaderies entre els comerços de la ciutat, si vostè parla amb els taxistes, si vostè parla amb gent que es dedica i que treballa això, li diran que és absolutament horrible circular per la ciutat de Barcelona i que no es pot. De fet, és el tercer problema que tenen els ciutadans de Barcelona. No ho diu el senyor Daniel Cirera, ho diu la gent.
Que si no s'actua, és a dir, els cotxes, diguem-ne, a la ciutat de Barcelona, com s'han d'endreçar, per exemple, també a l'hora d'aparcar, senyor Cirera? Hi ha uns dels grans canvis que hi ha vent, per exemple, als carrers també, és que cada cop hi ha menys places per aparcar en superfície.
Bueno, és que la voluntat de la senyora
Blaves
Colau...
i verdes.
És que la voluntat de la senyora Colau és erradicar el cotxe i la moto. I, per tant, es treuen carrils de circulació, s'impedeix que la gent entri a la ciutat de Barcelona amb la zona de baixes emissions, es treuen pàrquings en superfície i, per tant, escolti, és que fins i tot jo m'he plantejat moltes vegades i, escolta, si no puc utilitzar el cotxe, doncs el malvenc i ja està, no? Això no pot ser. La gent ha de tenir llibertat de poder utilitzar el seu cotxe, si vol. No crec que tinguem que tindre una animadversió cap a un vehicle o cap a la moto. És a dir...
Cap a banda dels edificis, a les ciutats, senyor Cirera, el que contamina és el trànsit rodat.
No, sí. Clar, sobretot, si quan tu has de fer un recorregut de 5 quilòmetres, podent-lo fer en 10 minuts, ara el fas en una hora, òbviament això contamina perquè és un cotxe que està... Són molts cotxes contaminant més estona.
Sí, però vull dir que Barcelona estava per damunt dels llindars de contaminació.
Miri, s'ha de fer
sense
coses.
Superilles i sense el carrer Consell de Cent, diguem-ne, tallat, miri, i ja se superava.
Jo li dic una cosa. Barcelona té 1.600.000 habitants i no complim la normativa mediambiental de contaminació. La ciutat de Madrid té 4 milions i la compleix. La ciutat de Madrid compleix la normativa, no contamina com la ciutat de Barcelona. Què s'ha fet a Madrid? Moltes coses que a Barcelona no s'ha fet. Què s'ha fet a Madrid, per exemple? Doncs han donat, a l'Ajuntament de Madrid ha donat ajudes perquè la gent pugui canviar-se el cotxe i comprar vehicles menys contaminants. A l'Ajuntament de Madrid ha donat ajudes perquè la gent pugui comprar bicicletes i patinets. A l'Ajuntament de Madrid ha donat ajudes perquè la gent pugui canviar les calderes de les seves, dels seus habitatges per fer-los no contaminants. I ha fet reforma i s'ha fet obres a la via pública per evitar que es produeixi el que es produeix aquí, que hi hagin embussos. I, per tant, perquè el trànsit sigui més fluid. Un trànsit més fluid genera més contaminació. Què ha fet la ciutat de Barcelona? Carrils bici. I amb carrils bici només no s'arregla el problema de la contaminació.
Per cert, ara que ha dit patinet, què li sembla que durant 6 mesos no es puguin entrar els patinets al transport públic? Això passarà a partir de dimecres, perquè es va incendiar un patinet en un ferrocarril de la Generalitat. Durant 6 mesos no poden entrar patinet ni a l'autobús, ni al metro, ni al tren de Rodalies, enlloc.
Jo no sóc partidari. Jo crec que, escolti, si algú va amb un patinet o amb una bicicleta i es pot entrar, no, una cosa és que entri en marxa, no? Però és com si portessis un carro de la compra. No veig per què no pot entrar.
Estem parlant aquest matí al matí a Ràdio Estel amb en Daniel Cirera, el candidat a l'alcaldia del Partit Popular en aquestes pròximes eleccions municipals de Barcelona a finals d'aquest mes de maig. Farem una pausa molt breu per la publicitat i seguim parlant amb ell i afegirem en aquesta taula la Sílvia Angulo, el Roger Pi de Cabanyes i la Txell Pauner.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquest matí de dilluns en directe a Ràdio Estel és 30 de gener. Ens ho comentàvem, aquest mes de gener, que no hi ha manera que avanci, però vaja, aquí el tenim avui i demà i el liquidem. Mes de febrer en marxa. A veure, sumem a la taula en aquest programa ara a la Sílvia Angulo. Com estàs, Sílvia? Ben tornada al programa.
Molt bon dia.
La Meritxell Martínez Pauner, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
I des de... Bon dia.
Ai,
I des de Madrid, també, com tants dilluns, el Roger Pi de Cabanyes. Roger, com anem? Bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Vinga, va, ben tornat al programa. Estem en conversa amb el Daniel Cirera. A veure, Meritxell, ja que porteu avui al periòdico una enquesta electoral, li deia al senyor Cirera, n'hi doneu 3? de regidors al Partit Popular, que fins ara la línia més habitual a les enquestes era donar-ne 2, crec que a la Vanguardia també n'hi havien arribat a donar 3. Això què és, efecte cirera o no?
Segur que pel senyor Cirera sí, sens dubte, sens dubte.
Això sempre passa. Si les coses van bé, és sí? que l'equip és bo, i si van malament és que el candidat no tira.
És que el candidat no funciona. No? Això acostuma a passar i més en la política municipal. A veure, va, Meritxell, pregunta
doncs,
pel candidat.
La pregunta que jo volia fer-li, venia escoltant-vos pel metro mentre arribava, ja sé que ha donat explicacions sobre que l'important és el programa i no l'aritmètica exactament en la qüestió dels pactes, però, diguem, si ens situéssim l'endemà de les eleccions amb els resultats que més o menys dibuixava, per exemple, l'enquesta que publica avui el periòdico, tenim dos governs possibles, una sociovergència i un tripartit d'esquerres. Posats en aquesta tessitura i imaginant que no li compren gaire el programa, si ha d'investir un govern, quina és la seva preferència de govern? Com li preguntem a la ciutadania què votarà i quina és la seva preferència d'alcalde, també li voldria preguntar a vostè.
El que passa és que la gent no li acaba de preguntar al senyor Trias, per exemple, en qui formaria govern, ni al senyor Collboni no li pregunten en qui faria alcalde, no li pregunten...
Però els periodistes sí. I ara li preguntem a vostè.
No, i fan la seva feina i la fan bé. Jo el que faré serà pactar un govern sensat, assenyat. Jo el que faré serà dir, escolta...
Però quin li sembla més sensat? Un tripartit bueno, d'esquerres o una sociovergència?
No, aviam, dependrà dels partits polítics, no, del que vulguin fer. És a dir, jo no vull pactar amb qui. No m'importa qui serà alcalde. Jo el que m'importa és saber què serà. Què farem, no? És a dir, pensi vostè una cosa. Molta gent pensa, no, important saber qui serà l'alcalde de Barcelona. No, ara, saber què farem. Ara,
jo l'he sentit batar dos candidats.
Bueno, òbviament jo amb el senyor Maragall i amb la senyora Colau...
Doncs aquests són dos del tripartit d'esquerres.
Sí, doncs em costa molt.
Només li queda sociovergència.
I els socialistes i el senyor Trias doncs hauran de pensar què volen ser de grans. Si volen fer el que han fet fins ara... o volen fer polítiques assenyades. Si volen fer polítiques assenyades i volen assumir part del meu programa, podem parlar, si no, no.
És a dir, que Trias i Collboni o sumen o hauran de ser molt assenyats.
Bueno, jo crec que Barcelona necessita un govern municipal assenyat.
Moltes gràcies.
A veure, Roger, vinga, va, pregunta.
Sí, jo de l'enquesta que publica avui el periòdico m'ha agradat una dada que ara el senyor Cirera li poso sobre la taula, que és que els seus votants són els que millor valoren a Xavier Trias com a alcalde. Concretament, li posen un 7/28. I aleshores, jo li volia preguntar, a la tessitura en què Trias fos el candidat més votat, vostè aplicaria la lògica del seu partit, de la proposta que ha posat sobre la taula Alberto Núñez Feijóo, de que el candidat més votat ha de ser l'alcalde? Ho dic perquè el sento posar en condicions, però és veritat que en una tessitura en què els seus vots fossin necessaris, doncs potser s'hauria d'aplicar aquest criteri i, per tant, les seves condicions doncs, quedarien en segon terme. O no és així?
Bueno, la proposta que ha fet el senyor Feijóo és una proposta que el que reclama és que tothom l'assumeixi. El que no pot ser és que aquesta tesi només l'assumeixi el Partit Popular i quan el Partit Popular és la força més votada, doncs la resta de forces polítiques ens treguin de l'Ajuntament, com ha passat a Castelldefels o ha passat a Badalona. I, per tant, si és una proposta que causa fortuna i tots els partits polítics estan disposats a acceptar-la, que jo crec que a més que és lògica, perquè també li dic que molta gent no entenc que no governi el partit que guanya les eleccions, doncs, òbviament, nosaltres el que farem serà respondre a les necessitats que tingui els ciutadans de Barcelona. Però ja li dic, la proposta em sembla prou assenyada, però ha de ser assumida per tothom.
A vostè li agrada?
Que sí.
com a idea política, vull dir, més enllà del moment, vostè ha fet molts anys política. Li agrada la concepció? Escolti'm, la llista més votada que mani, perquè clar, el paper o el rol que poden tenir els polítics un cop els ciutadans han votat es redueix bastant.
No, perquè, escolti, vostè pot... la llista més votada ha de governar, però si no té majoria ha de pactar i ha de negociar, i això és molt important. I poder negociar, poder pactar és molt important, però, home, el que la gent no entén, ja no dic pel Partit Popular, dic qualsevol força política. Jo no puc entendre que ni jo ni jo crec que qualsevol persona assenyada no considera adequat que un partit que té, per exemple, 10 regidors no governi i que l'alcalde sigui un que ha tret 3 regidors. perquè ha pactat amb un altre que té 2 i amb un altre que té 3. Perquè al final la gent diu, escolti, tots hem votat, hem decidit que majoritàriament qui ha de governar és llame-le X, no dic el PP, qualsevol sí, polític, i després aquest partit no governa.
Bueno, però això és una política de pactes, també.
Clar. No, ho entenc. No, i és una política de pactes que és legítima. Però jo entenc,
això és el que passa a Madrid,
però
també.
Jo entenc que molta gent no ho entén. No ho entén.
Deia Roger?
No, que això, a l'Ajuntament de Madrid precisament ha passat això. O sigui, l'alcalde no va guanyar les eleccions, però està governant gràcies a un pacte. I aleshores, doncs aquí està una mica la contradicció del PP. I clar, jo li preguntava perquè per coherència amb una proposta que s'ha posat sobre la taula, doncs potser caldria anar aplicant allà on es pot, no?
Sí, Pol, cas, doncs, Pol, perdona, Roger. El que, és veritat que la proposta s'ha posat sobre la taula, però també és veritat que és una proposta perquè tothom l'assumeixi. El que no pot ser és que només l'assumeixi el Partit Popular.
Crec
que és lògic, no?
L'exemple, no?
Bueno, ja, però escolta... Sí.
Bueno, però qui l'ha posat sobre la taula és el PP.
El que sí que és veritat és que només el PP és el partit que... majoritàriament el Partit Popular és qui es sent perjudicat per aquests pactes de despatx, no? Normalment. O sigui, el Partit Popular o governa en majoria absoluta o no governa. I, per tant, escolta, crec que és una reflexió que tothom ha de tenir molt, molt present, no? Posar-lo sobre la taula.
Sílvia.
Es parla molt de les diferències entre les competències que hi ha entre Madrid i Barcelona. És una clara referència que hi ha a la política i també a la política municipal de les dues ciutats. Quines mesures importaria vostè que s'estan implantant a Madrid de caire municipal que podrien servir per Barcelona?
Les competències són les mateixes.
Sí, sí, les competències, però les polítiques són bastant oposades.
Sí, sí, per sort els madrilenys tenen una ciutat oberta, tolerant, que paga menys, la gent paga menys impostos. Obrir un negoci, per exemple, a la ciutat de Madrid, no trigues el que trigues a la ciutat de Barcelona. Jo conec gent a la ciutat de Barcelona, per posar-li algun exemple, que vol obrir un restaurant i fa 8 mesos que hi ha un paper aturat en alguna taula d'algun despatx. L'altre dia parlava amb una persona d'un mercat, un mercat municipal de la ciutat de Barcelona, que volia posar a la seva botiga, volia posar degustació, una cosa, diguem, prou senzilla. Porta 2 anys i mig perquè li donin el permís. Mercats municipals a Barcelona. Per tant, això ha de canviar. Hem de prioritzar, la gent hauria de poder obrir els seus negocis només amb una declaració responsable.
Qualsevol tipus de negoci? És a dir, encara que hi hagin uns plans d'usos que limiten l'obertura de
establiments... És que jo no estic d'acord amb detenir els plans d'usos. Jo no estic d'acord amb el que... Miri, fa uns anys un amic meu volia obrir una botiga de venda de vins a la Barceloneta. I a l'Ajuntament li deia... Pues ha de complir el pla d'usos, no? I el pla d'usos diu que en 100 metres vostè no pot obrir. Si hi ha una altra botiga que vengui vins, no pot obrir. Jo no ho trobo bé, això. No. Va en contra de la competència, de lliure competència, i jo no estic d'acord. Jo no estic d'acord amb aquest plantejament que es fa des de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta voluntat intervencionista de dir-li vostè què pot fer, vostè què no pot fer... no sé, jo conec gent que li han posat una denúncia, per exemple, als mercats de Barcelona, una persona que té una botiga que ven pasta italiana i que ven productes italians, va decidir vendre unes ampolles de Lambrusco, que crec que lliga molt bé amb la pasta italiana, i li van posar una sanció perquè no podia vendre Lambrusco. Jo vaig al mercat del Ninot i hi ha una sandwicheria, pots demanar una copa de vi, pots demanar una Coca-Cola, però no pots demanar un cafè, perquè ho tenen prohibit. Escolta, això té lògica? No té lògica. I, per tant, anem a fer normal el que és normal. I a Madrid tots aquests condicionants, aquestes traves, aquestes no existeixen. S'ha alliberat moltes coses, no? I per tant, a mi m'agrada una ciutat més oberta, on la gent pugui venir, pugui créixer, pugui generar ocupació... Bueno, a mi m'agrada una ciutat, a mi m'agrada Barcelona, però m'agrada una Barcelona que creixi, que generi ocupació, que la gent pugui venir a invertir, que la gent vulgui crear, que obrir un negoci no sigui missió impossible. Vull dir, això és el que jo vull per la meva ciutat.
Digues, Roger, va, per acabar.
Una qüestió. No, un dels secrets d'aquest Madrid que ha explotat a nivell turístic i que en els últims anys ha millorat molt va ser el Madrid Central, que va posar en marxa Carmena, i que, tot i que el PP l'havia recorregut, al final es manté. O sigui, hi va haver un recurs que, de fet, el PP va guanyar, però al final, quan ha governat Almeida, el manté. Per què? Perquè, d'alguna forma, allibera de cotxes tot el centre i permet que el centre sigui molt més turístic i diguem, molt menys contaminant i molt més òptim. Aquesta potser, jo ho dic perquè l'he sentit abans, doncs criticar durament alguna de les polítiques que s'han posat en marxa a Barcelona per eliminar el cotxe precisament del centre, no sé si realment l'exemple de Madrid li funciona en aquest àmbit, perquè Madrid està en aquesta mateixa línia. Eh? Ara mateix, davant de casa meva, per exemple, hi havia 6 carrils i en queden 2.
Però, doncs, escolti, a Madrid s'ha fet el tema de la zona de baixes emissions s'ha fet per zones. S'ha fet una microcirurgia. I a Barcelona el que s'ha fet és les rondes. Són la zona de baixes emissions i no pot entrar en cotxes contaminants al centre. No és el mateix. Jo crec que
a la ciutat...
No, a Barcelona. A Madrid, escolti, jo he estat aquest cap de setmana passant de l'anterior a Madrid presentant les candidatures del Partit Popular i li puc assegurar que a Madrid hi ha zones on pots entrar, zones on no, però a Barcelona totes les rondes que rodegen la ciutat de Barcelona s'han convertit en zona de baixes emissions i això és el que fins i tot a Barcelona els tribunals doncs, li estan dient a la senyora Colau que les coses s'han de fer amb més seny. A més, de manera més assenyada.
En fi, falten què? Tot febrer, març, abril, 4 mesos per les eleccions. Se li farà llarg o té ganes de marxa? Perquè una campanya electoral de 4 mesos és una senyora campanya, senyor Cirera?
Em falta temps. Hi ha 73 barris a la ciutat de Barcelona, hi ha molta gent amb la que vull i m'he de veure. I per tant, 4 mesos és poc temps, però li puc assegurar que treballaré matí, tarda i nit perquè el Partit Popular sigui una força política decisiva en el proper govern municipal.
L'espero aquí abans de les eleccions, quan estiguem més a prop. Segur que tindrem una pila d'enquestes extra fetes pel camí.
Quan vostè vulgui,
hi seré. I estarà tot més definit. Un plaer que ens hagi acompanyat aquest matí. Moltes gràcies.
Igualment, gràcies.
Que vagi molt bé. Són les 9:38, fem una pausa molt breu per la publicitat. 2 minuts, encara no, i seguim aquí en temps de tertúlia del matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.